Avui, sobretot, no volem que ens pugi el sucre. La diabetis afecta tothom per igual, homes i dones. Us preguntareu, per què aquestes de les dones i els dies parlen d'aquest tema al programa? Perquè no és per tothom igual. El que sí que és cert, i us ho avanço, és que en les dones es multiplica el risc d'infart i ictus quan són diabètiques. Diversos estudis asseguren que les dones diabètiques tenen més risc d'estrès, ansietat i d'esgotament físic i mental a causa d'una malaltia que no descansa i que et fa estar en alerta les 24 hores del dia. A tot això, a més, s'hi afegeix un control sobre el menjar que provoca relacions obsessives o peculiars amb allò que ingerim i que pot desencadenar en trastorns alimentaris. Aquesta nit en parlem.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Minut de les 9 de la nit. Dèiem al principi del programa que no volem que ens pugés el sucre, però si és del sucre de la Sabrina Carpenter, aquest sí que ens agrada, perquè és el sucre de l'amor. Sabrina Carpenter, que és la música que fem servir per començar el programa parlant d'aquest sugar talking, que vindria a ser doncs, un parlar amorós, un parlar dolç, però que no té res a veure amb el que parlarem avui. Avui parlarem amb dones diabètiques. Cadascuna ens explicarà la seva història i, evidentment, també volíem convidar una endocrina, que és l'Ariadna Lloveras Rubio, endocrina especialitzada en diabetis. Benvinguda, com estàs?
Moltes gràcies per la invitació. Doncs bé, intentant ajudar-vos si teniu dubtes i aquí compartint una bona estona.
Doncs mira, això m'ha agradat molt perquè jo he après molt aquesta tarda perquè m'he començat a llegir un munt de coses sobre diabetis, però si algú ens està sentint, encara que avui és exclusiu digital, al 93207474 i vol preguntar, t'ha tocat el rebre. Ets l'experta. Doncs continuem saludant a més dones que ens acompanyen i que viuen amb aquesta malaltia. Laura Arias, benvinguda, com estàs?
Molt bona nit, doncs molt bé.
És periodista, puc dir?
Sí. Ho pots dir.
Amb diabetis tipus 1. De moment sí. Ho deixem així com a titular.
Sí.
I després entrarem, què vol dir, de tipus 1, de tipus 2...
En els
2,
detalls, sí.
Si ets del Barça, de l'Espanyol o com va això. Ara estàveu parlant també dels sensors, de les màquines, de tot, eh? I jo la veritat és que ho sentia parlar i pensava, no sé si parlen de marques de cotxes o de sensors per saber si els hi puja la insulina. També està aquí i ens acompanya la Berta Malonda. Com estàs, Berta?
Molt bé, moltes gràcies per estar.
Ella és diabètica tipus 2.
Sí.
I també ens acompanya, que això ens fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió que hi sigui, no que vingui a parlar d'això, la nostra companya, la Mireia Dalmau. Benvinguda, com estàs?
Bona nit, Montse, molt bé, estranya.
Sí, no?
Sí,
perquè avui vens a parlar
aquí
una mica de la teva vida.
Sí, i seure com a testimoni fa estrany, eh?
Sí, sí, sí. Doncs la Mireia Dalmau és diabètica, gestacional, podríem dir que ella va començar quan es va quedar embarassada, la seva diabetis va començar llavors. Uh-huh. Ara ens ho explicaràs bé, això, perquè això sí que afecta només a les dones. De diabetis gestacional en senyors, això encara no s'ha vist, no?
No,
endocrina?
No.
Doncs escolta, estem més tranquil·les. Però clar, primer, crec que m'ha fet una pregunta molt maca, la Laura, a l'entrar, que em diu, t'has sentit còmode amb aquest tema? Perquè ho hem parlat molt amb la Mireia aquesta tarda, de que moltes vegades vosaltres conviviu amb feina, amb família, amb etc. I molta gent no sap què us està passant, no sap com ajudar-vos, i moltes vegades jo com por, però no sabem ben bé en què significa. I està molt bé doncs, que fem aquesta pedagogia. Així que, Ariadna Lloveras, et toca explicar una mica a tothom què és la diabetis i què representa.
Bé, doncs la diabetis mellitus és una malaltia crònica en la qual la característica és que el sucre puja, el sucre en sang. Podríem distingir dos tipus bàsics de diabetis. La tipus 1, clàssicament, comença amb els nens, però no exclusivament, amb què hi ha una fallida de la producció d'insulina pel pàncreas, amb la qual en els diabètics tipus 1 el tractament d'inici ja és la insulina. Amb la diabetis tipus 2 és molt més prevalent, De fet, es considera que el 90% dels diabètics són tipus 2 i un 10% són tipus 1, i no sempre requereixen insulina. Normalment, d'entrada es tracta amb dieta i exercici, de vegades hem d'afegir fàrmacs orals, i molts cops també s'ha d'acabar amb insulina. Però el procés, el mecanisme és molt diferent. No és una destrucció del pàncreas, sinó que els mecanismes que actuen és com si la insulina no actués prou bé a nivell dels teixits.
A veure, faig un resum i no em pagueu.
Ara és l'examen.
Amb 4 diabètiques. La 1 és la que tens des de petit o que se't desencadena amb sent criatura o sent
més
jove.
Freqüentment.
Més freqüentment.
Però pot passar amb adults, també.
Exacte. I és el cas de la Laura, que ara ens farà aquí 5 cèntims. I la 2 és la més habitual, podríem dir, entre totes les persones, i normalment la tenim de més grans i està associada potser a altres qüestions.
Sobretot a obesitat, a mals estils de vida, i és molt més genètica. O sigui, en famílies amb què hi ha diabètics tipus 2, és molt freqüent que n'hi hagi diversos membres de la família.
I és aquella frase que sentim dir, mon pare era diabètic, potser jo també ho seré. No? Quan es diu això estem parlant de la diabetis 2.
Sí.
Aquí, el resum, he passat l'examen?
Amb molt bona nota.
Bien, música! I know. Someone else. I can tell by the way you care. Continuem amb música ensucrada, que és l'únic sucre que ens permetrem aquesta nit, perquè aquí estem lliure de sucre en aquest programa, menys a les tardes, que no us dic el que fem a la redacció. Aquesta diabetis es detecta amb una anàlisi de sang. I quins són els símptomes que normalment doncs, succeeixen amb dones? Perquè no sé si són diferents als dels homes, però tu, quan tens pacients, què trobes que t'expliquen?
A veure, la diabetis tipus 1, la dels nens que dèiem, que no és exclusiva dels nens, el debut és molt brusc. O sigui, el pacient té uns símptomes molt evidents perquè en poc temps deixa de produir insulina, en els quals hi ha molta set, moltes ganes d'orinar, pèrdua de pes, cansament, etc. O sigui, la clínica és molt evident i, per tant, van al metge i se'ls diagnostica. La diabetis tipus 2, per contra, molts cops passa desapercebuda. I això és el perill, que l'hem d'anar a buscar, que dic jo, i que hi ha diferents programes de detecció precoç. Per què? Perquè tot i que no sigui insulinodepenent d'entrada, que és el que la gent els sona de dir, ui, pobra, la insulinodepenent...
Fan aquella pregunta que fa tanta ràbia, que us fa tanta ràbia, de, et punxes?
Sí,
no?
Et
punxes?
Doncs la tipus 2 l'hem d'anar a buscar amb programes de detecció, amb anàlisis de rutina, perquè molts cops és asimptomàtica, però el sucre ja va fent mal per dins. Yeah. Perquè, a més, molts cops s'associa a altres factors de risc cardiovascular.
Comencem a saber ben bé el que és la diabetis. Ara parlàvem d'això de les diferències i m'imagino, m'agradaria preguntar-vos a vosaltres tres. Què passa, què us passa a vosaltres? Laura, si vols ens ho expliques, que tu ets de diabetis 1, que dèiem que és la menys comú, però tu la vas agafar de gran.
Sí.
I què va passar i què notaves tu i com t'assabentes que tens diabetis?
Doncs tot el que ha explicat l'Ariadna que els hi passa als nens, que són la majoria dels que debuten amb diabetis tipus 1, però no tots, perquè també ens passa a alguns adults. A mi, amb 31 anys, em va passar tot el que ha explicat que li passa a un nen que debuta amb diabetis tipus 1. Tenia molta set, em vaig aprimar moltíssim, sense cap mena de motiu. Estava molt cansada, però era un cansament físic. Vaig començar a no veure-hi bé, perquè tot el líquid dels ulls, on hi ha líquid, la glucosa hi corre. Per tant, els ulls també no hi veien tan bé. Sortíem més llagues. Era un cúmul de coses petites, però que em saltaven molt i un dia em vaig trobar molt malament, estava al gimnàs, em van portar a l'hospital i per la porta gran ingressada 4 dies i un xungo, per dir-ho així.
Sí, sí, molt malestar.
Sí,
molt
sí.
Malestar i un primer desmai.
No vaig arribar a desmaiar-me, perquè no vaig arribar a aquest punt, però molt marejada.
Sí. Clar, jo m'imagino que cada història és diferent, però sí que hi ha una cosa que passa amb les dones, és que les dones són tan cuidadores, les dones s'estan morint, tenen un ictus, però encara diu, esperen tant, Antonio, que faré el llit, que llavors arriben tard, a vegades, als hospitals. I a vegades no ho sabem, que estan tenint diabetis o que estan passant per aquest procés.
No ho sabem, però hi ha alguna cosa, tenim un sisè sentit que ens ho diu. El meu germà és estrany que dos germans tinguin diabetis tipus 1, però passa, i de fet no sóc l'única d'aquesta sala. Uh-huh. El meu germà havia debutat i jo ja coneixia els símptomes. Ell li va sortir amb 11 anys i jo amb 31. Coneixia els símptomes i abans d'anar a l'hospital amb tota aquesta
ja
història,
va saber que era això,
li vaig dir a una companya de feina, crec, si no fos perquè diria que no, segur que no, diria que tinc diabetis. I al cap d'unes setmanes, a l'hospital.
Uh-huh. Sou les millors expertes de la vostra malaltia. Això també ho dèiem ara abans d'entrar. Que no hi ha ningú que es conegui millor que vosaltres mateixes. Mireia.
Sí, sí. El meu cas, però, si parlem de quan vaig debutar, és molt diferent perquè va ser gestacional, que és una cosa que sol passar. A mi em sonava xino quan em diuen tens diabetis, estan embarassada, no recordo de quants mesos estava. A mi em sonava una cosa superestranya perquè no tenia cap casa de família. Llavors el que em van dir és que, bé, per evitar punxar-te, fes exercici. Llavors jo recordo amb la meva panxota, una amiga em va deixar una bici estàtica, llavors vinga a fer bici, i el sucre que no em baixava. Fins que al final em van dir, t'has de punxar. Jo em punxo, pareixo, tinc la meva filla, està sana, i el metge, tal qual, em diu... Ja està, ara ja pots fer vida normal, pots menjar normal. I recordo, acabada de parir, menjar-me uns bombons que me'ls vaig menjar amb un gust, perquè, clar, portava no sé quants mesos sense menjar sucre.
Sí.
Em menjo els bombons i continuo la vida normal. Què em passa? Que m'aprimo moltíssim. La meva mare trucant-me, dient-me, ets anorèxica? I jo, no sé per què m'estic aprimant. Recordo la set i el cansament, però qui no va cansada quan té dos criatures i treballa i va amunt i avall tot el dia? I dic, el cansament en dones jo crec que és una cosa molt relativa. I res, al cap d'un any em vaig fer uns anàlisis i va sortir que era diabètica tipus 1.
Clar, estàvem parlant d'això, que jo feia una mica de broma, d'Antonio, esperes que acabo el llit i anem a l'hospital. Però, clar, en el teu cas també, en el tema de cuidar criatures, en aquell moment, potser també pensaves, va, estic cansada per les criatures, però no ho estaves prenent seriosament.
No, clar, jo tenia dos criatures petites, treballava a Barcelona, anava i venia cada dia, visc a Vilanova, anava i venia cada dia, portava la casa, el meu company viatjava bastant. Clar que anava cansada, qui no aniria cansada, amb diabetis o sense? Uh-huh. No se'm va passar pel cap que se m'hagués quedat la diabetis.
I clar, Berta, en el teu cas, quan apareix la diabetis? Que dieu debutar, que a mi és una cosa que em fascina.
Sí.
Quan vas debutar en la diabetis?
A mi també em va al·lucinar molt, de debutar. Sí. Jo vaig debutar...
Em pensava que només era de pel·li americana, això del debutar.
Jo també vaig riure i després no em va fer tanta gràcia.
Ja. A veure, jo durant l'estiu del 19, abans de la Covid, jo vaig tenir un episodi molt llarg d'hipertensió. I m'ho van portar al CAP, al centre de salut, i la infermera, a l'octubre, quan l'atenció ja estava més o menys regulada, va dir, fa 2 anys que no et fas una analítica, perquè no et programem una arrel de la hipertensió i tot plegat, i d'ahí va sortir.
Va sortir, però tu ja feia temps que et trobaves malament i també et passava una mica allò que no hi acabaves de fer cas?
Jo tenia marejos... Però tampoc, com que tampoc eren, no eren sovint, i com que també pateixo de cervicals, i tampoc...
Clar, aquest és un cas típic de que segurament la sintomatologia, vés a saber si no era per la mateixa hipertensió, i poder no va tenir una clínica evident de set, ganes d'orinar. Amb ella va ser amb un anàlisi en el context d'una revisió general, que això s'ha de fer, i s'ha de fer amb dones també. Perquè jo diria que els homes entren més en tots els programes de prevenció, sigui perquè a l'empresa els hi fan d'anàlisis, i llavors es detecta més precoçment. I la dona una mica té el paper això de cuidadora, de... Jo a la consulta és molt freqüent veure que el marit és el que és diabètic, ell no sap el que pren, la dona és la que li controla la medicació i la que li fa el dinar i la que... I dius, al revés, poques vegades ho veig. No vull generalitzar, però és freqüent.
Jo també he vist allò de... Avui puc menjar uns profiteroles, em prenc una pastilleta...
Això també
ho he vist molt amb senyors, això. Les senyores són més estrictes o què? O no? o estic aquí fent...
Hi ha de tot, hi ha de tot. El que sí que poder els homes fan més activitat física, o sigui, l'obesitat, que és la que va molt lligada a diabetes tipus 2, és més freqüent amb dones, sobretot a partir de la menopàusia.
La menopausa és un factor determinant, oi? Aquí hi ha un canvi, i també el que passa és que el sucre és molt important, és a dir, com es metabolitza el sucre en menopausa, és una història, això, oi?
És una història. Jo diria que no sol la menopàusia, la història de la dona porta molts canvis hormonals. La pubertat, que també la tenen els nois, però després cada mes hi ha un cicle menstrual amb uns canvis hormonals molt bruscos que repercuteix molts cops en el control metabòlic. Després hi ha la menopàusia, hi ha els embarassos, o sigui, la dona està sotmesa a uns canvis hormonals importants que repercuteixen i influeixen en el control metabòlic.
I clar, ara estàvem parlant de menopausa, però amb persones que tenen la regla, com la Laura, m'imagino.
Sí, sí.
També, quan tens la regla, pot ser que tinguis més baixades de sucre, més pujades, pot ser per aquest motiu que que debutis amb diabetis o...
És increïble, perquè quan la insulina és una hormona, i quan tu tens canvis hormonals, diguem que tot està relacionat, i el cos és savi i és un. Llavors, jo quan... la setmana d'abans que em vingui la regla, a mi la insulina no em fa el mateix efecte que la setmana de després o que la setmana abans, però no una mica... No, és com si fos un cos diferent. Jo em punxo insulina, m'injecto insulina, i és com si m'injectés aigua. Però és que després, un cop em ve la regla, l'endemà, jo a més ara porto una bomba d'insulina, per tant va bastant sola, té uns algoritmes i funciona bastant autònoma, tot i que li he de donar moltes indicacions.
I tot i així ens deies, estem en directe i en qualsevol moment pot sonar l'alarma de que m'està baixant el sucre o pujant, no sé com va
de
això.
De fet ara està baixant una miqueta.
Està baixant de l'emoció del directe.
Escolta, també afecta,
això
sí.
Afecta, les emocions i la diabetis. Ui, tant. És molt important. Tot.
La Mireia Dalmau, aquí tenim una capsa de xupa-xups, caramels i tal. Anem superben servint.
Perquè de tant en tant pita l'alarma, els diabètics portem una alarma, portem un sensor i portem una alarma al mòbil, que quan estem baixes de sucre, allò sona. I a la redacció de ràdio els tinc acostumadíssims.
Sí, sí. Doncs pot ser que soni. La meva pot ser que soni.
Escolta, posem música, respirem i que el sucre es col·loqui on s'hagi de col·locar.
Que soni la música i no la bomba.
Exacte. Safe beneath my heart, and I try, oh I try, to pretend that I'm fine. Tell me why, oh tell me why. I need you by my side, and suddenly I'm bored.
Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
Les hormones, com afecten a les dones en moltes qüestions, i també estem veient que en el cas de la diabetis és molt important aquests canvis hormonals, aquests moments que passem, i també ho dèieu ara, ho estàveu insinuant, ho deia, em sembla, la Berta, moments de emocionals. M'he entristit, m'ha passat alguna cosa, tens un ensurt i allà la diabetis, diabetis encara es posa més valenta.
I a més és que portant el sensor sense portar la bomba, o a la bomba també, quan són emocions, tu veus pujades a les gràfiques que et dona el mòbil, a l'aplicació que tu tens al mòbil, tu veus la pujada i per la mena per la mena que ha pujat, dius, això és que sigui una hiperglucèmia per menjar, o sigui, una pujada per menjar, és una pujada d'emoció.
Ara ho estem dient així ràpid, però a mi m'agradaria, perquè a la ràdio no es veuen imatges, llavors un sensor és aquella mena de piga de plàstic, com una moneda de plàstic que veieu a vegades a la gent al carrer, no? Al metro,
blanca, sí.
Que generalment blanca o de color beige, així com la pell, i la bomba és normalment una cosa que porten lligada al cos, oi?
La bomba normalment no es veu, perquè la portes amb una ronyonera, o les dones molts cops ens la pengem als sostens, jo vaig aprendre per les xarxes socials, te la poses als sostens o te la penges amb una petita pinceta i això no es veu. Portes un catèter enganxat permanentment, que et vas canviant cada 3 dies i això queda amagat sota la roba.
I escolta, com ho portes això del catèter? Perquè ho dius així ràpid, però és com aquell que vas sondat tot el dia... Ho vius així? Va haver un moment de dol, de dir, jo tota la vida hauré d'anar amb això, perquè no sé si és per tota la vida, eh?
Sí, passa que el catèter me'l canvio jo cada 3 dies, m'entrec i me'n poso un de nou, i és un exercici que ja acabes com normalitzant, però a vegades és com dissocies. Llavors, de vegades, prens consciència i dius, és que porto un catèter enganxat. I porto un sensor aquí. I clar, a mi m'ha agafat de gran. I, de fet,
també,
sí. Per mi ha estat com un canvi de vida. De cop, jo era una persona normal, jove, amb 31 anys, i de cop tenia 31 anys i
segueixes sent normal, eh?
Sí, però m'ha costat, eh? A mi m'ha afectat molt emocionalment.
No estigmatitzem, perquè això de...
Quan però
és diabètic, no, és una persona amb diabetis, igual que és una persona que porta ulleres, o és, i que és molt important que el propi pacient gestioni la seva pròpia malaltia. Per això, molt important l'educació diabetològica. És un pilar bàsic de, del tractament, o sigui, la insulina, però el pacient ha de saber el per què, quines dosis s'ha de posar, el per què, bueno, jo sóc una gran defensora de l'educació diabetològica.
I per això aquesta pedagogia, no?, de la que parlem molt amb la Mireia, de que els teus companys de feina, per exemple, ho sàpiguen.
Sí, ho hem de saber tots, que allà tinc el sucre, tinc... No, el que jo volia dir és que jo crec que els diabètics hem de fer una vida que és la vida que hem de portar tots. És a dir, hem de fer una dieta sana, dinar, sopar, berenar, esmorzar, fer-ho tot, si pot ser a les mateixes hores... Fer exercici, que tots haurien de fer exercici, i dormir bé. Si tu fas això de manera... És cert que un dia no és igual que l'altre, però jo crec, en el meu cas, si fas unes pautes, que és les que haurien de fer tot el món, la cosa va bé.
Vas bé. Vas bé. Tot i així, vull preparar el programa, em deia la Mireia que hi ha un moment, també les dones, si no hi ha culpabilitat, no estem contentes, hi ha un moment de debutar, no només la diabetis, sinó la culpabilitat de què hauré fet, què vaig fer ahir, que potser no vaig dormir mitja hora més, que vaig veure una sèrie fins a la una i ara resulta que avui la diabetis, el sucre està pitjor.
Sí.
Això us passa, eh?
Completament.
Sí, la culpabilitat.
La culpabilitat i a mi el que em passa a vegades... és l'emprenyament.
Sí.
Que a vegades t'emprenyes molt perquè tens diabetis i dius, i tinc que comptar, i tinc que fer el comptar del menjar, i em tinc que punxar, i estic fins al monyo, i...
És una càrrega mental molt forta.
I això...
En aquest programa es parla molt de càrrega mental. Això és una càrrega mental afegida a totes les que ja tenim les dones.
Sí, la diabetis és una malaltia que per mi... A veure, pots fer tot... I...
Sí, però tot ho has de pensar.
Però tot ho has de pensar. O sigui, pots fer el que fa tothom, però... amb una preparació, o sigui, jo sempre dic...
Sempre heu d'anar preparades.
Ho deia una amiga meva que també té diabetis, que la diabetis li va treure la improvisació de la vida. Jo me'n vaig a la platja sense diabetis i agafo la tovallola i me'n vaig.
Sí.
Però...
Amb diabetis tu has de pensar més vegades.
El suc, les insulines, les dextroses, les no sé quantes, la nevera perquè la insulina no es faci malbé... etcètera, etcètera, etcètera. I al final portes una motxilla afegida a lo que ja és la teva vida i dius, porto dos motxilles.
I t'has deixat la crema.
Ah, és veritat.
De protecció.
És veritat.
Mental, ho ha explicat molt bé la Laura, que sí, que és una càrrega més afegida al que normalment ja viuen les dones. Culpabilitat, càrrega, enfado, ira, no?, del que parlava la Berta.
tota aquesta motxilla i el que hem dit, no? Aquesta bossa plena per anar a la platja, deixar la improvisació. I jo, sentint a la Laura, pensava, quan tu deies d'aquesta càrrega mental, també et passa que hi ha moments que no saps si t'has punxat, no t'has punxat, si el catèter aquest el portes fa 3 dies o el portes migdia. Això us ha passat, oi?
Això del catèter crec que és el que pitjor porto ara. Tu el catèter te l'has de canviar cada 3 dies. Com que això ho fa repetidament cada setmana, jo ja no sé si me'l vaig canviar dijous o me'l vaig canviar diumenge, o... i a vegades l'he portat més dies, i hi ha un dia que dic, ai, em comença a picar una mica. I, efectivament, aquell catèter ja feia 2 o 3 dies que l'hauria d'haver de canviar.
Sí, has d'estar amb el Google Calendar davant i darrere.
Clar, però has d'estar pel sensor, pel catèter, per això, per l'altre, no se t'acabin els sucs de la motxilla, perquè no... Has de portar tantes coses que, mira, vas fent, i jo estic aprenent a que aquesta càrrega no em pesi més del compte.
Jo et dic una cosa. Jo donaria una mà perquè pels diabètics tipus 2 insulinitzats portessin una bomba d'insulina. Jo vaig boia per tenir una bomba d'insulina.
A mi m'ha canviat la vida.
Perquè conec molta gent...
Perquè voleu dir que la bomba va subministrant i no està, sí. i pot treure una mica de càrrega mental?
Sí, és com un pàncreas artificial, amb uns algoritmes i uns... Mm-hmm. Home, és un gran avanç tecnològic que hem fet, tant els sensors de glucosa com les bombes d'insulina. Això s'ha de dir que la tecnologia ens està ajudant molt, també. I, bueno, doncs la bomba et fa oblidar de calcular la dosis que t'has de posar d'insulina. Ara has d'estar a sobre, també.
Has d'estar pendent, és això el que em queda claríssim de tot això que expliqueu. En el vostre cas, totes heu tingut la diabetis quan éreu adultes, però hi ha casos en els que es desencadena quan ets petit. I m'imagino que és un moment també molt complicat a nivell d'entendre-ho i a nivell de que ho entenguin els altres, oi?
A veure, la diabetis tipus 1, que és més prevalent amb nanos, de fet l'edat, em sembla, més freqüent de debut és cap als 10-12 anys, però jo que he anat durant molts anys com a metge de les colònies dels nens diabètics, amb la qual convius amb nens diabètics, el raro és el que no és diabètic. Jo era l'estranya, no? I de fet tenia un hematoma a la cama que em vaig fer, i un nen em diu, és que no et saps punxar bé la insulina, Per això t'ha sortit el morat. Clar, perquè tots... Llavors, aquests nanos ja molts cops han viscut tota la vida amb la diabetis. No és com la Laura que diu, això em va venir als 30 anys,
sí, però...
i és un canvi de...
Però jo vivia a casa ja.
Però clar,
el germà.
Sí, però a mi m'imagino, per exemple, en el cas de la Laura o quan t'agafa així com o la Mireia, no? Et quedes embarassada, que és un moment, m'imagino, molt feliç, amb les criatures, etc, i després dius, vaja, marron, aquí quin que regal. M'ha caigut, quin regal del cel. M'ha arribat la nena i la diabetis.
Sabeu que jo no me'n recordo? Jo fa com 27 anys que va passar tot això. I jo no me'n recordo. Recordo l'embaràs gestacional i després quan em van dir, ets diabètica, però no recordo... Com vaig reaccionar? No...
Jo podria dir una cosa aquí, perquè la Mireia penso que és un cas no típic, Penso que la Mireia va fer una diabetis gestacional, perquè li van diagnosticar en l'embaràs, que això n'hi ha moltes, i cada cop més, perquè la gent té els fills més grans, les dones comencen a quedar embarassades amb edats més adultes, llavors hi ha... es fa un screening de la diabetis gestacional, que és el que a ella li devien fer. Però jo sempre insisteixo en que després del part, de tenir la criatura, s'ha de fer una revaloració, normalment amb una corba de glucosa, perquè molts cops et diuen, ja està, ja ha acabat l'embaràs, ja s'ha acabat.
Però a ella, pel que sembla, no li van fer.
I a ella,
no
pues, li va quedar una alteració.
I tenia 31 anys quan vaig tenir la meva.
Llavors s'ha de fer una revaloració perquè ella, bueno, clar, no ho sabrem mai, però poder ja era una diabetis tipus 1,
ja, i no
que va debutar a l'embaràs.
Moltes coses a tenir en compte. També els metges, m'imagino, que i les metgesses s'han de posar les piles, perquè sí que ho vau estudiar a la facultat, i no parlo ja de l'endocrina, que suposo que doncs, ja ho portes molt per la mà, però m'imagino que a vegades hi ha cert relax, perquè el més important en aquell cas era la criatura, i no tant la mare, no? Que jo crec que aquí hi ha una mirada de gènere, un biaix de gènere gran, a l'hora de pensar què és l'important, què no és l'important, i jo crec que les mares, un cop portem una criatura al món, doncs no, la resta no importa, no?
És així. O sigui, la diabetis gestacional no sols pot fer problemes a la criatura, sinó a la pròpia mare. O sigui que el que passa és que l'objectiu en allà és que la criatura surti bé, però ens hem d'ocupar també de la mare. I per això la revaloració a posteriori, després del part...
I Laura, tu, per exemple, ara que penses potser a ser mare algun dia, com tu planteges tot això? Perquè m'imagino que el dia que tu vulguis ser mare...
Ho haurem de decidir el meu company, la meva endocrina i jo. O sigui, ja no és, és una decisió que prendrem, evidentment, la meva parella i jo, si tenim o no tenim fills, ara estem just en aquell debat, però ho haurem de comunicar un any abans de començar-nos a posar a buscar una criatura, li hem de comunicar a la nostra endocrina...
O sigui, aquí tampoc pots fer un... Aquí té pillo i aquí té mato, eh?
Jo li vaig preguntar, si et quedes embarassada, mira, no ho has buscat i ha vingut, què? Diu, no pateixis, es pot fer, però bueno, sempre hi ha més riscos. Si és una cosa planificada i buscada, avisa'ns un any abans, t'han d'ensenyar a tenir la glucosa més baixa, a 70, normalment és mínim 80, jo a 70 tremolo com si fes un concert de maraques, i m'han d'ensenyar a tenir el cos més baix perquè la criatura no pateixi. El fetus pateix sobretot les pujades, però les baixades no. Per tant, jo he de prendre
estar
més baixa.
Estàs parlant ja com una endocrina, o sigui, tu t'has fet expertíssima.
Sí. És que jo m'he informat molt, eh?
Clar.
Jo m'he informat molt, també, d'efecte professional, suposo.
I una pregunta, clar, tu pateixes per la criatura, però en tu també podria tenir efectes, m'imagino. Si et quedes embarassada.
Sí, però es veu
efectivament,
que...
Sí? L'embaràs, de vegades, si el control no és bo, hi ha més risc. O sigui, la dona embarassada, la diabètica tipus 1 embarassada, té més risc de fer retinopatia diabètica, que vol dir l'afectació de l'ull, de la vista, més risc de fer preeclàmpsia, i, per tant...
Preeclàmpsia és quan fem fora...
Quan pugem molt la pressió, que és una situació del risc.
De...
O sigui, la dona embarassada tipus 1 és un embaràs de risc, que diem. Uh-huh. I és molt important que això, un any abans, ja ella, perquè és una experta en la seva diabetis, pugui preparar-se a la gestació i anar molt ben controlada.
De fet, a mi una vegada em va passar que em pensava que estava embarassada i d'una tercera criatura, i ho vaig comentar a l'endocrí i em va dir, doncs si estàs embarassada has d'avortar.
Molt simpàtic.
Perquè no havia avisat amb temps i per això que comentava la Laura. No estava embarassada, eh?
No.
El meu equip mèdic, t'he de dir, que és una meravella, si m'estan escoltant, són de Can Ruti, l'equip d'endocrinologia de Can Ruti.
Són
un amor, són professionals de capapeus, són dones, i la veritat és que em sento molt compresa, m'han entès no només en la part mèdica, sinó en la part emocional. So I want you to close your eyes into the world tonight and show them what's beautiful. Les dones i els dies, pubilles de cuixa forta. En aquest moment del programa tenim moltes ganes de parlar, que segur que ens està escoltant la Georgina d'ell, que és ciclista amateur, diabetis tipus 1, aquesta que dèiem que no és tan freqüent i que necessita més equipament moltes vegades, i que va debutar el 1997 amb 7 anys i ara té 34 anys. Com estàs, Georgina?
Hola, bona nit, molt bé.
Què tal? Gràcies per poder parlar amb tu, que sabíem que avui tenies una mica d'embolic, però a tu t'han dit moltes vegades allò de, escolta, si tens diabetis, deixa-ho estar això del ciclisme, vés a pedalar en un altre lloc. Sí o no?
Doncs sí, mira, justament aquesta nit estava parlant d'això, que el primer entrenador que vaig tindre va ser el primer que em va dir als 2 mesos que no podia ser ciclista i automàticament el vaig deixar.
Ben fet.
Sí.
És molt important, no?, també trobar aquesta persona que dèiem que t'escolta, que et fa un bon tracte i que sobretot no decideix per tu, perquè això que ens explicava la Mireia també de doncs has d'avortar, em sembla bastant fort. Tu vas debutar de petita, parlàvem abans de lo complicat que és això quan ets criatura, que només tenies 7 anys i et punxaven i a més, clar, és el moment aquell de que, clar, totes les criatures mengen llaminadures, que a més les festes infantils estan plenes de sucre. Com ho vas viure tot això? Perquè ara jo m'imagino que ho tens molt gol avall, però en aquell moment què?
Sí, ara ja ho tinc per la mà, però està clar que quan ets menor d'edat o adolescent has de tindre un suport psicològic al costat, o la família, els amics, doncs que al final et donin suport, no? I està clar que la base de tot és la pròpia acceptació de l'enfermetat i que a casa ho portin de la millor manera possible, que al final a mi va ser el que més em va ajudar, que m'ajudessin a normalitzar la situació i el fet de, doncs, de dir, ostres, no, el no puc, eliminar-lo una miqueta del meu diccionari i gestionar aquestes menjades puntuals, perquè al final són puntuals, i dir, escolta, són un parell de racions més, em poso unes unitats més d'insulina i endavant. És aquesta, difícil, però bueno.
Clar, aquesta frustració també de petit, perquè ara ets gran i ho pots entendre, però quan ets petit ja et diuen, no, tu, sucre, no, tu, xocolata, no. Dius, aneu a pastar fang, jo vull xocolata, deixeu-me en pau. Però tot i així, quan eres petit a l'escola, vas patir bullying per culpa d'això, perquè et deien coses lletges els altres nens de classe.
Sí, al final no és fàcil ser diferent i bueno, hi ha molta feina darrere de tot plegat. La normalitat n'és una i suposo que ara estem al 2026 i vulguis o no, doncs ens van mentalitzant més del treball mental que s'ha de fer el dia a dia, de que no tots som iguals, però bueno, estem parlant de l'any 97 i que la cosa era molt diferent llavors.
Clar, diabetis, adolescència, a finals dels 90, moltes coses, moltes qüestions acumulades i també la relació amb el menjar. Quina relació has tingut amb el menjar? Perquè en aquest moment m'imagino que hi ha un punt d'ansietat amb tota aquesta frustració i aquesta prohibició que et donen a casa i als metges.
Sí, correcte. Jo al final sempre dic que el menjar per nosaltres s'acaba convertint en una obsessió, ja que, per exemple, ens hem d'estar mesurant en tot moment, o sigui, contra més control vulgui tindre jo dels meus nivells glicèmics, més he de mesurar la ingesta calòrica o, en aquest cas, del que vagi a consumir prèviament, no? Perquè no hi hagi aquests pics i aquestes baixades. Clar, al final, diguem.
No, no dic, a més en el teu cas, que et dediques a fer de ciclista, m'imagino que tu, com aquell que diu, has de fer arrels quadrades de 3 abans de començar a entrenar. Vull dir que has de fer molts números, oi? Vull dir que ara ja deus saber-ho fer molt bé, però m'imagino que al principi hi havia molt de marge-error, anar provant i portar una motxilla plena de, no sé, de xupa-xups o del que fos. No tinc ni idea de com tu muntes, però...
A veure, del que pots. Al final és supervivència, inclús els monodosis de mel sempre es porten a la butxaca o de sucre i això sempre ajuda, no? Jo sempre dic que no només, per exemple, algú a nivell esportiu, sinó que puguis anar al supermercat i trobis algú que s'està desmaiant i en aquest cas no sigui una alcoholèmia, sinó que realment sigui una hipoglucèmia. Sí. Llavors, clar, són símptomes molt similars que la gent no sap diferenciar i que a vegades necessitem ajuda i nosaltres mateixos no podem demanar-la perquè estàs tan apurat que t'ha enganxat la hipoglucèmia i el servei realment no...
No és capaç de...
No, és que no estem amb el 100% de les nostres capacitats.
Absolutament, sí. Nosaltres ho veiem aquí amb la Mireia de vegades, que veiem que comença a parlar raro.
I diem, sí, correcte. No va bé, això.
I diem, anem a buscar-li un xupa-xup perquè ja... tens una criatura, tu, per això. Tens 34 anys i tens una criatura. Com ho has viscut tot això?
Doncs de la millor manera possible. Al final, maternitat, esport, treball, tot és compaginable si tens ajuda al costat, no? La meva família sempre m'ha donat suport. Bueno, és qüestió d'organització i de que tothom entengui una miqueta, doncs, el què i el com de la situació, perquè al final no és la meva manera de viure, no?, el ciclisme, ja que no sóc professional, però al final m'ajuda a viure.
Però és molt important per tu.
Em dona la meva pau mental i...
Mira, ja no parlem d'això de ciclisme. Jo et volia dir que quan un nano debuta una diabetis, que els pares són els... Sempre els hem de dir que no han de deixar o renunciar a res dels seus objectius amb la vida. En el teu cas, el ciclisme, està claríssim. Hi ha tenistes, correcte, hi ha... O sigui, això hem de lluitar perquè ho pugueu assolir, perquè... I,
sí, sí, que no hem de fer una vida estranya.
No,
o
la importància de l'equip multidisciplinari en el tractament. Ha d'haver-hi el metge, l'endocrí, el diabetòleg, ha d'haver-hi una dietista, perquè hem d'ensenyar, ha d'haver-hi molts cops un psicòleg, O sigui, ha de ser un enfocament multidisciplinari perquè aquella persona sàpiga gestionar la seva pròpia malaltia.
I se senti ben cuidada, perquè, com parlàvem, hi ha moltes coses en debat aquí, frustració, espòs, jo entenc molt bé, per exemple, la Laura, quan diu que li va ensorrar el món, no? Encara que ho havia vist a casa seva amb el seu germà, no és fàcil això d'acceptar-ho, sobretot quan et ve en un moment que no t'esperes, perquè no ets una criatura, etc. Doncs, Georgina Dell, moltíssimes gràcies, que pedalis, que segueixis pedalant, ja saps que aquest programa Som les pubilles de cuixa forta, així que estem sempre molt a favor del ciclisme. Moltes gràcies.
Estupendo. Moltes gràcies a vosaltres.
Merci, bona nit.
Adéu.
Bona nit, adéu.
El sucre és droga, ja ho sabem, i aquestes cançons avui ens ho recorden. No vull que acabem d'aquesta xerrada, sobretot sense parlar d'aquest tema que l'hem apuntat una mica al principi, de la vostra relació amb el menjar i com fa, a vegades, que aquesta por de que em pugi el sucre, a vegades és una manera també de debutar amb trastorns alimentaris. Això ho heu viscut en pròpia pell, diríeu?
Sí. Sí, jo tinc una cosa que es diu... És un trastorn de la conducta alimentària, que és el trastorn de l'atracón. Uh-huh. Que és més... Bueno, pues que...
És no parar de menjar, encara que no tinguis gana, no parar de menjar fins que es troben malament. O sigui, fins
que et trobes malament i a sobre tenint diabetis...
I un sentiment de culpa que tenen després d'això,
tu...
que és...
Agafes.
Saps que ho estàs fent malament, però vinga.
Saps que ho estàs fent malament i tiqui-tiqui-tiqui-tiqui amb el gelat de xocolata de mig quilo i després veus que el sensor comença 280, 300 i has de començar amb la insulina ràpida perquè això baixi, doncs el sentiment de culpa de tenir que posar-te 20 unitats i esperar, i unes altres 20, i esperar, i fins que això baixa... I...
Clar, és com hi ha un moment que, clar, no hem de fer aquesta cosa de menjar d'aquesta manera, però sí que, clar, dius, ostres, és que no tinc llibertat per dir clar. Una mica, em vull passar amb les patates fregides.
Clar,
avui,
és que el trastorn de conducta alimentària no és sols en els diabètics que ho veiem, Sí. De fet, cada cop ho veiem més, i pot ser per privació o per atracons, però en el diabètic, a més, repercuteix en el control metabòlic i requereix, pues, això, una suplementació d'insulina.
De fa uns mesos estic amb una psicòloga,
sí, treballant
experta en diabetis, uh-huh. Estem treballant tot el que la diabetis influeix, sí, a la meva vida, incloent
El menjar.
Efectivament, el tema del menjar.
Estàvem parlant també ja la diabulímia, que es diu, que és la bulímia de la persona diabètica. M'imagino que en aquest sentit el percentatge de dones és altíssim.
Sí, de fet, la bulímia sense diabetis, el que he dit abans, és molt freqüent. I llavors la diabulímia, a més, implica una descompensació del sucre, una haver de prendre de mesures d'ajustar la dosi d'insulina, i el que és pitjor
perquè
és un sentiment de culpa.
Clar,
això
perquè vol dir
que
aquesta dona està tota l'estona, perquè també té por potser a engreixar-se, com a jugar amb el menjar, i llavors és quan el sucre encara balla més, oi?
Bueno, la diabulímia no jugues tant amb el menjar, sinó amb la insulina, i és molt perillós. Els diabetis tipus 1... quan no ens punxem, de fet, a mi, abans de que em diagnostiquessin o que debutés, nom tècnic, uh-huh. Em vaig aprimar moltíssim, i de fet és un símptoma comú. Llavors, si ara jo em deixés de punxar, automàticament, en unes setmanes m'aprimaria dràsticament.
I vols dir que això moltes dones ho fan?
Clar, és una solució molt fàcil,
però del risc.
Però és molt perillós, perquè llavors et fallen els ronyons, i no cal que esperis gaire temps, et fallen els ulls, comences a tenir... problemes molt perillosos, però sobretot a l'adolescència i la joventut, no? Que és quan poden sortir trastorns de la conducta alimentària, tipus la bulímia, l'anorèxia, doncs uh-huh. també pot passar això, la diabulímia. En aquest cas, jugant. No és tant amb el menjar, sinó, pues, mira, jo menjaré el que vulgui, perquè no puc controlar-me en aquesta part...
I no em poso insulina.
Però no em poso insulina i no m'engreixaré, perquè el meu cos serà incapaç de nutrir-se, s'anirà consumint, m'aniré aprimant, però a costa de patir...
una cetosi.
I això, i això vols dir, per exemple, sí. Ariadna, que ho trobeu en consulta, això? Sí. De sobte us trobeu algú que dius aquesta nena se'ns mora.
Home,
m'he passat, però...
A veure, tant com se'ns mora, no, però que sí que has de recórrer amb un psicòleg perquè t'ajudi a la seva relació amb el menjar. Perquè, i això amb adolescents, és el que dèiem. És un moment, o sigui, en què sí, la imatge corporal és molt important. Llavors, moltes noies, si han tingut tendència al sobrepès, pues, com deia la Laura, pues, no em punxo, però clar, llavors molts cops han d'ingressar en un quadre de cetosi greu.
O sigui que si ens està sentint potser mares de noies que són diabètiques, compte... també dels nois, però sí que estiguin més alerta amb això que estem dient.
Perquè, sí, perquè a vegades amaguen unitats i ho fan una setmana o... Això a les xarxes hi ha gent que ho comparteix. Per exemple, dones que ho han compartit, que expliquen el seu cas i les conseqüències que ha tingut. Sí. I a vegades ho fan mig d'amagat de la família.
Doncs, escolta, Déu-n'hi-do el que m'ha après avui, però m'ha encantat aquest programa amb l'Ariadna Lloberes, endocrina, especialista en diabetis.
Moltes gràcies.
Gràcies. La Laura Àries, periodista, i també especialista en diabetis, perquè mare meva ho sap tot.
Per sort o per desgràcia.
La nostra estimada Mireia Dalmau, ara quan s'acabi el programa no te vagis a buscar res de per allà dalt. I la Berta Malonda, també moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Gràcies. Necessitem que ens parleu de la diabetis, perquè si no en sabem prou. Moltíssimes gràcies i acabem amb Celia Cruz i aquest Azúcar Negro.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos
aquí. O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audio de Pipet Oberta, de Guàrdia i Dama, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul.
Ai, m'encanta aquesta cançó de la Solange que diu Don't touch my hair, no em toquis el cabell, que m'estàs tocant l'ànima. Alguna cosa així diu, segur que ho saps millor. Marta Martínez, bona nit.
Hola, bona nit, Montse.
La nostra dona de Nova York, ara la tenim uns dies per aquí, i que ens vens a parlar de cabells, però
sí,
de cabells que tenen una història.
Pentinat en concret.
Explica... tiramilles, que en tenim moltes ganes de saber què ens vols explicar.
Doncs vinc a parlar de les trenes. Les trenes com a símbol de resistència, perquè crec que està... Hi ha tota aquesta tendència que està creixent entre les dones de mostrar a través de la seva imatge, no?, una resistència política, i que està prenent aquesta forma, que són les trenes. I la manera com em vaig començar a donar és perquè la policia migratòria d'Estats Units, ICE, ha començat a fer aquestes batudes a les ciutats perseguint a immigrants indocumentats I una de les... potser ho heu vist recentment a Minneapolis, però la primera gran ciutat on va passar això va ser a Los Angeles. I a Los Angeles també hi havia un grup de dones immigrants que una de les accions que han dut a terme és han creat una agrupació que es diu Ponte y Ormoños. Que,
Ponte y Ormoños, sí, sisplau, m'encanta.
Que els hi diuen moños, però en realitat són trenes. Uh-huh. I són unes trenes molt decorades, no? O sigui, van entrellaçant el teu cabell amb cintes de colors, amb puntes, i queda com molt espectacular, no? És una cosa molt vistosa. I Angie Portillo, que és una de les fundadores del grup, explica per què ho fan.
Evidentemente no es pintar paredes, que siempre es lo que la gente está esperando, ¿no? O salir y gritar, o sea, es otra forma de hacerse visibles.
I ja et dic que no passen desapercebudes, ni molt menys.
La veritat és que és molt bonic, són molt espectaculars, però això, per exemple, ho està surt als diaris, es veuen imatges, cada vegada n'apareixen més, oi?
Exacte, i si voleu les podeu buscar fins i tot a l'Instagram, perquè...
I com les hem de buscar?
Són
així,
xulíssimes.
Eh?
Ponte
y Ormoños.
Exacte.
Amb enya. És molt interessant com davant d'una circumstància tan trista com la policia que dèiem migratòria d'Estats Units, tota aquesta política de Trump, no? De erradicar tota una part de la població, i de fet la majoria d'americans, li comunico que són d'altres races que no són la blanca, tan difícil que aquestes dones han trobat una manera, jo crec que alegre, vistosa, de lluitar. Oi?
Exacte, i elles mateixes ho diuen, make braids, not raids, perquè en anglès fins i tot rima, no?
Que és aquesta idea. Què vol dir make braids, not raids?
De fer estrenes, no batudes. Uh-huh. I també crec que és una manera d'expressar aquesta resistència no violenta que en realitat està lligada a una història que té molts i molts anys. I això és una mica el que em va portar a investigar una mica la història de les trenes, no? I les trenes com a imatge de resistència. Perquè, per exemple, les dones que porten Ponte y Ormoños són mexicanes, però per moltes immigrants llatines als Estats Units, durant molts anys, que t'identifiquin amb les trenes... És una cosa dolenta, és una cosa com de classe baixa, és una cosa que durant molts anys moltes han volgut amagar.
Sí, de fet, la Michelle Obama, per exemple, va rebre moltes crítiques perquè era d'aquestes dones que s'allisava el cabell, que es posava el cabell com les blanques, i portar trenes significava doncs, ser d'un estrat social més baix.
Exacte, això passa amb la comunitat afroamericana exactament igual. Mm. I això, aquestes trenes, doncs, vulguis que no, per exemple, l'ètnia maia, durant mil·lennis, les dones, precisament una de les maneres que tenen d'identificar-se dins de tots els grups maies que existeixen són els pentinats. Les trenes tenen uns pompons especials, tenen uns colors especials i uns decorats especials, no? I més endavant, a principis del segle XX, les dones mexicanes, algunes dones, es van fer part de la revolució, dels grups de soldats revolucionaris, se les coneixia com les Adelitas, i la imatge típica de l'Adelita és precisament una dona amb unes trenes així ben llargues, no?, que li cauen sobre les espatlles i un gran, gran, gran barret mexicà, òbviament.
Però escolta, les trenes no només són pròpies d'aquestes cultures d'Amèrica, sinó que hi ha dones africanes que també ho gasten, això.
Exacte. No és només una qüestió de les Amèriques, no?, sinó que en moltíssimes altres cultures del món, bàsicament a tots els continents, trobem la història de les trenes que data... El més antic que es troba és de fa 25.000 anys, que és una figura paleolítica, que és la Venus de Willendorf, que es va trobar a Àustria, però que té aquests cabells trenats típics, sí, no?, africans.
L'estudiàvem al col·le. Sí, com a imatge votiva, sí. Aquella dona que, a més, tenia aquells pits...
De la fertilitat, sí.
Tan abundants, uh-huh. I, vaja, jo, superfan de la Venus de Willendorf.
Sí, és maquíssima i probablement no ho havíem pensat, però porta trenes. I trenes d'aquest estil de línies africanes, no? Es creu que la primera tribu africana que va portar les trenes són la tribu Himba, que seria originària del que avui es coneix com a Namíbia, la zona de Namíbia, i aquestes cultures, cada ètnia va anar identificant els seus propis patrons, els seus dissenys, i amb aquests dissenys s'explicaven moltes coses, no? Es visualitzaven el poder, l'estatus social, però també fins i tot quina edat tenies, no? Les dones grans portaven un tipus de trenes versus les nenes, per exemple, o, per exemple, si estàs casada o no, també. Mm-hmm. Ho assenyalaven amb les trenes.
De casada i de no casada.
Exacte.
I les de pipi calces largues, com són aquestes trenes?
Això ja no ho sé, eh?
Tu eres distinta a totes les...
No sabíem que les trenes tenien tants misteris i amaguen molts misteris, no? Perquè també havia èpoques on les trenes eren tan grosses que les dones hi amagaven coses, oi?
Sí, amb l'època de la colonització, quan parlàvem del que estava passant a l'Àfrica, no? Quan van començar a portar els esclaus cap a les Amèriques, moltes dones utilitzaven les trenes també per amagar tot tipus de coses. Menjar, armes...
Home, però ha de ser molt gran la trena, llavors, eh? Clar, un Kalashnikov a la...
I després les dones esclaves als Estats Units també amagaven a les trenes, no?, en els cabells, mapes per escapar-se de les colònies. Aleshores, sempre ha tingut, no?, aquest punt de tergiversació política que em sembla superinteressant i molt relacionat també amb les minories, no? amb les dones racialitzades, que han utilitzat les trenes d'aquesta manera que fins ara se les considerava una cosa de les que s'havien d'avergonyir i que ja no és així. I això passa també ara molt en el present al Kurdistan, les dones kurdes, perquè et volia parlar de que durant la Guerra de Síria algunes dones kurdes van crear unes unitats militars que estan formades només per dones i que es van mobilitzar sobretot amb la lluita contra l'ISIS, l'estat islàmic, al nord-oest de Síria.
La Rojava, no?
Correcte.
Sí, vam tenir una aquí en el programa.
Fantàstic.
Sí, fa...
I portava
ja fa
una
anys,
trena o no?
No portava trena, ara que hi penso. Però potser se la va tallar, tu.
Pues mira, la imatge típica de la dona soldat Rojava és precisament amb una trena ben llarga, així com al centre, no?, que et cau sobre l'esquena, i normalment porten un mocador, una balaclava o un altre tipus de mocador, normalment vistós, no?, de colors, el que sigui. Però sobretot és aquesta imatge, no?, amb el fusell, amb el mocador, vestides amb el vestit de soldat. I precisament fa uns dies, fa un parell de setmanes, va sortir un vídeo que es va fer bastant polèmic d'un soldat siri que tenia a la mà una trena molt llarga, no?, d'una dona que li havien tallat. I es veu que era d'una dona, ell explicava, d'una dona soldat Rojava que havia mort i que ell li havia tallat la trena i l'estava mostrant. Que, òbviament, és un acte molt violent.
I, perdona, però això em recorda les pel·lícules de vaquers indis, de com els hi arrencaven la cabellera als indis, o sigui, a los Pieles Rojas, no?
Exacte.
Que deien a les pel·lícules del Clint Eastwood i companyia, allò de dissabte a la tarda.
És que si penses en la imatge estereotípica de la dona indígena americana, no?, dels indis americans, és amb dues trenes. Les índies americanes, no?, és l'essència clau. I el que ha passat ara a Síria, o al nord de Síria, és també aquest gest violent, però també transmet la idea de que hi ha un poder darrere de la trena, no? Perquè si
no la vols arrencar...
Si la vols arrencar és per alguna cosa.
Exacte.
No? I a la Índia també ha passat, durant els últims anys, el Caixmir, que és una regió que està també en una zona de violència constant amb el Pakistan, hi ha hagut homes que s'han dedicat a tallar les trenes de les dones.
No m'arrenquis la trena. No m'arrenquis la trena.
I no em toquis el cabell.
I no em toquis el cabell, que m'estàs tocant l'ànima. Dos minuts d'acabar el programa. Marta Martínez, tu has portat mai trenes o què?
I tant.
Sí?
A mi m'encantava...
Però dues o una?
Una. M'encantava així com que em fes com de diadema.
Sí?
Així per davant. Llavors, quan hi havia alguna comunió, no?, algun casament, jo sempre volia que em fessin aquesta trena, però me l'havia de fer la meva àvia.
Yeah.
I precisament això és una de les coses que m'agradaria destacar, no?, com a reflexió, que és el fet que el que em sembla molt maco, més enllà de la vistositat d'aquestes trenes, és que és un... No és només una unitat visual, sinó que també, i literal, sinó que uneix generacions, no? Perquè moltes vegades és un pentinat que tu no et pots fer a tu
mateixa.
I tant,
i a més és una cosa que si no te l'ha fet l'àvia, te l'ha de fer algú perquè realment és una cosa que no podem fer sols. Així que la lluita, podríem dir, també sempre es fa en companyia, en grup.
I en generacions.
Així ens agrada. Escolta, a mi m'agradaven les trenes de la princesa Leia. Jo em feia aquí dos rosquilles que, mira, els explico. En fi, no sé com no em van fer fora de la facultat. Marta Martínez, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí, amb trenes incloses. Aquest equip que segur que ha portat les trenes en algun moment, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, que té un pelazo que ja podia portar trenes, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, Júlia Colom, aquesta cantant mallorquina, a les 9 de la nit, que ens fa molta il·lusió que ens parli de la seva ciutat, del seu poble, Valldemossa, i de totes les històries que estan al voltant de la seva vida i de la seva mare, que es veu que escolta molt les dones i els dies, perquè és una dona amb criteri. Ho deixem aquí. Bona nit. Ara, el Catalunya Nit. Bona nit, Catalunya Nit, tot rima. Bona nit.